En els migdies de COPE Menorca comença el programa d'aquesta setmana, el Mirall de l'Església. Els minuts que queden per endavant són per donar el miscompte del que ha viscut i viurà l'Església de Menorca durant aquests darrers dies. I un fet que no és gaire habitual es produirà també a partir d'avui i demà, la visita del cardenal Cañizares, que ens visitarà aquí a Menorca.
Sí, aquest cardenal ens visita aquest cap de setmana aquí a Menorca per poder participar de la trobada de cofradies de Setmana Santa que està preparada per aquest diumenge a la catedral. Ell ve directament de Mèxic, on ha estat acompanyant el papa Francesc en el seu viatge apostòlic en representació de l'episcopat espanyol.
Benvingut, idò, senyor, i nosaltres ja passam a escoltar la paraula d'aquesta setmana.
Evangeli segons Sant Lluc. Jesús va prendre amb ell Pere, Joan i Jaume i va pujar a la muntanya a pregar. Mentre resava, l'aspecte de la seva cara va canviar i el seu vestit va tornar d'una blancor esclatant. Llavors, dos homes es van posar a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven del traspàs de Jesús que s'havia de complir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es van desvetllar, van veure la glòria de Jesús i els dos homes que estaven amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li va dir: «Mestre, que n'estem de bé aquí dalt. Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una per a Elies». Parlava sense saber què deia. Mentre ratllava, es va formar un nuvolat que els va cobrir. Ells es van esglar. Llavors es va sentir una veu que deia: «Aquest és el meu fill, el meu elegit, escolteu-lo». Així que la veu va haver parlat, es van trobar en Jesús tot sol. Ell va guardar el secret i aquells dies no van contar a ningú res del que havien vist.
Segon diumenge de Quaresma. Confortats, caminem amb Jesús cap a Jerusalem. A Pasqua no hi arribarem sense passar per la creu. Aquesta és una prova dura per la qual necessitam que Déu ens manifesti la seva presència en el nostre caminar. També Jesús, que ha superat les primeres tentacions, necessita que el Pare es faci present en el seu caminar cap a Jerusalem, cap a la creu. I per això va a la muntanya a pregar. A mig d'aquesta pregària se li manifesta el Pare i el manifesta els seus deixebles, ens el manifesta a nosaltres. Aquest és el meu fill, el meu escollit. Escolteu-lo. L'hem d'escoltar i seguir enmig de moments de fosca i moments de llum. Quan passem per moments de fosca és quan hem d'intensificar la pregària confiada al Pare per tal que il·lumini el nostre caminar. I quan sentim la llum i la força del Senyor, vigilem de no voler-nos instal·lar, com Pere, en el moment de glòria i felicitat. Que hi estem de bé aquí dalt. Ens convé trobar-nos sols amb Jesús, en tot el que suposa de caminar amb ell cap a Jerusalem, cap a la creu i la resurrecció. També avui hem d'escoltar el Consell de Pau, qui escriu als cristians de Filips, per tal d'orientar la seva vida, la nostra vida. No sigui cosa que el nostre estil sigui contrari a la creu de Crist i el deixem endur per el corrent del consum i l'hedonisme. Doncs el nostre estil de viure ha de ser el de persones que et saben ciutadans del cel, de la vida en Déu, ja que Jesucrist, el Senyor, transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós. Per això, la nostra manera de viure no ha de ser el d'acaparar i dominar, sinó el de compartir i servir. Aquesta és la nostra vocació de deixebles de Jesús. Aprofitem aquest temps de preparació a la Pasqua per pregar a l'estiu de Jesús, per tal de poder continuar el camí de creixement en la fe i la fidelitat al nostre baptisme. A la nit de Pasqua seran convidats a renovar les nostres promeses baptismals, i aquesta renovació no pot ser una resposta buida, sinó un compromís per a viure la nostra fe en Jesucrist empesos per la força de l'Esperit Sant que ell ens dona.
Ara escoltem Vaso Nuevo, Francisco Palazón, la cançó que dona nom en el disc, Vaso Nuevo.
Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi
doctor Josep Sols Lucía, teòleg i historiador, és director de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull de Barcelona, i farà aquesta tercera jornada de l'Escola de Teologia. El tema que se li ha demanat que desenvolupi és sobre el document d'Aparecida que va ser editat per la Conferència General de l'Episcopat Llatinoamericà i del Carib, aparegut el 2007, que té moltes semblances amb l'Evangelii Gaudium del Papa Francesc. Hola, molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Us podràs explicar primer de tot com neix i on aquest document d'Aparecida?
Bé, des de l'any 1955, els bisbes d'Amèrica Llatina tenen costum de cada 10-15 anys aproximadament celebrar el que es diu la Conferència General de l'Episcopat Llatinoamericà, i ara també es diu i del Carib. S'ha afegit fa uns anys també l'expressió del Carib, perquè ja hi ha països en què es parla anglès, francès, etc. Aleshores, tocava fer aquesta celebració, no hi ha una periodicitat exacta. L'anterior havia estat a República Dominicana el 1992 i es va decidir fer-ho el 2007. En un primer moment s'havia pensat el 2005 i s'havia pensat que fos a Roma. Roma, el Vaticà tenia un cert interès en controlar una mica més, podríem dir, la conferència i fer-ho a casa. I per què el 2005? Perquè era l'aniversari de la primera, de la de Rio de Janeiro, que havia estat el 1955, pel tema de la salut del papa, la mort del papa Joan Pau II el 2005, tot es va endarrerir el 2007 i finalment es va decidir fer-ho a Amèrica Llatina, com s'havia fet fins ara, concretament a Aparecida, que és on hi ha un santuari de la Mare de Déu molt important. Bé, la intenció, diríem, és d'alguna forma, copsar com està l'Església, la presència de l'Església en la societat, i intentar veure què és el que hem fet bé, què és el que hem de canviar, com hem d'actuar a partir d'ara. És com una mena de chequeo eclesial que es fa cada 10-15 anys en l'Església d'Amèrica Llatina.
I com, per tant, ja ho començaves a dir, com resumiríem el contingut i l'objectiu de tot aquest document?
Bé, doncs la idea seria això, seria mirar, de fet segueixen el mètode de veure, jutjar i actuar, a Puig han introduït algun canvi aquesta vegada, veure o mirar com està la realitat, què està canviant, després jutjar a la llum de la fe i a la llum de l'Evangeli, veure realment, jutjar en el sentit de nosaltres quina valoració fem d'aquesta realitat i actuar, veure què podem canviar, no? Realment és interessant perquè el document ens dona, ens presenta una radiografia del que és en aquell moment, el 2007, doncs la societat llatinoamericana, que és un subcontinent immens, estem parlant de centenars de milions de persones, i realment és interessant perquè presenta els canvis que s'estan produint en aquella societat.
I per tant, va dirigit en aquella societat directament o a tot, a tothom?
Bé, com sempre aquest tipus de documents acostumen a ser per als catòlics, per ensenyar, diríem, per a donar criteris d'actuació, però són documents també, o aquest document en particular és obert a tota la societat. És a dir, que també és una invitació a germans d'altres religions, que es diu explícitament, i també a no creients, totes dues coses.
Podríem parlar de que porta algunes novetats importants, lògicament, aquest document?
Bé, l'Església d'Amèrica Llatina, com tothom sap, des de feia 30 anys estava molt marcada per la teologia de l'alliberament, que ha estat un moviment amb molta força eclesial, amb molta contestació interna, que d'alguna forma el que va començar la conferència de Medellín en 1968 a Colòmbia i es va desenvolupar al llarg dels anys 70, 80 i un xic menys als 90, i és una teologia que d'alguna manera deia que ser cristià en un món plegat d'injustícies consisteix en treballar per canviar estructuralment aquestes estructures. Bé, això va ser molt interessant, però d'alguna forma va partir l'Església llatinoamericana en dos, a favor i en contra, podríem dir, no? Amb molta atenció als anys 80, sobretot. És interessant que Aparecida, d'alguna forma, intenta recuperar la unitat, intenta crear unitat, i és un discurs que parla tant als cristians d'un corrent com d'un altre. Tots se senten recollits. Jo crec que aquesta és la gran aportació d'Aparecida, que ja no és una reflexió d'una església partida en dos, sinó d'una església que vol estar unida, evidentment respectant la pluralitat, i ho fa doncs, d'alguna manera recollint la forma de pensar i la forma de fer teologia tant dels de la teologia de l'alliberament com dels que s'hi havien oposat a ella.
Et sembla que el papa, l'actual papa Francesc, hi va trobar fons amb aquest document i amb tots aquests treballs que es van fer allà. Podria ser un ressò el document Evangelii Gaudium d'aquests documents de Aparecida?
Sí, perdó, la pregunta no l'he entesa bé, podria
no,
ser?
No, si el document, l'Evangelii Gaudium, tindria molt que veure amb aquest document d'Aparecida.
Sí, molt, perquè un dels redactors principals del document d'Aparecida va ser el cardenal Bergoglio, arquebisbe de Buenos Aires, i per tant, clar, després el van fer papa, i papa francès, i aleshores realment es troben molts punts de contacte, no? Evangelii Gaudium, d'alguna manera, ve a ser el que seria els grans principis que el papa vol mostrar per al seu papat, i després ha publicat doncs, Laudato Si, que ja està més centrada en el tema de l'ecologia, que per ell és un tema molt, molt important. Sí, hi ha molts punts de contacte entre Evangelii Gaudium i el document d'Aparecida, efectivament.
Es podia parlar de que el papa vol traslladar a tot el món la teologia descoberta a Sud-amèrica i des de l'Argentina, que ella porta amb aquest document?
Sí, perquè realment a Amèrica Llatina en general, i a Argentina en particular, s'han fet experiències molt interessants, pastorals i teològiques molt interessants, en alguns casos única conflictives. Ha estat un continent que ha sofert molt, que ha sofert dictadures, que ha sofert pobresa, i aleshores bueno, això ha despertat respostes eclesials molt interessants, i efectivament el papa té intenció d'exportar això a tot el món. Evidentment s'haurà d'inculturar segons els països i les regions, però sí que vol aquesta església present al món, aquesta església molt pastoral, molt propera a la gent, que hem tingut tant a Amèrica Llatina, vol exportar-la a altres llocs. Sí.
i si véssim d'aportar aquí al nostre, a Catalunya i a Menorca, algun dels tres característics d'aquest document que podíem inculturar aquí més destacadament?
Bueno, jo crec que una primera cosa seria aquesta idea d'unitat, és a dir, allò que abans dèiem cristianos progres, cristianos conservadors, doncs una mica acabar amb aquesta dualitat i dir, a veure, cristians progres, cristians conservadors, estem tots al mateix vaixell, som tots una mateixa església, ajuntem-nos a la mateixa Eucaristia a pregar junts i a congregar junts, no anem uns a una església i uns a una altra església. Això seria un primer missatge. I una església que ha de ser plural, sens dubte, i una altra cosa seria sortir fora de l'església, que això el Papa ho diu molt. Sí. És a dir, no esperem que la gent vingui a la nostra església, sortim a fora, no només capellans i monges, sinó també laics i laiques, sortim a fora, anem, siguem missioners, és una paraula clau en aquest document, és ser missioner, siguem missioners, això vol dir sentim-nos enviats a missió, a sortir i a anunciar l'Evangeli, a anunciar les conseqüències positives per a la vida que té la presència de l'Evangeli a la nostra vida, i això ho hem de fer sortint a fora i no esperant que la gent vingui als nostres temples o als nostres locals.
Tot i que, per tant, està escrit des de fa pocs anys, té una vigència total i que ens pot il·lusionar pastoralment revisar i estudiar aquest document, no? Ja per acabar.
Sí, perquè són documents que no està, és un document que no està pensat per a l'any 2007, sinó que està pensat per a 10, 15 anys, 20 anys, i a més per a una Amèrica Llatina que no està sola en l'univers, sinó que està dins de la globalització. I, per tant, moltes coses que es diuen en aquest document són molt interessants per a Menorca i els Balears, Catalunya, Espanya, la Unió Europea, és a dir, que realment molta cosa la podem aprofitar en aquestes latituds.
Bé, molt agraït, sí, per les teves respostes. Jo no sé si volies afegir alguna qüestió abans de donar per acabada, que tu ara ens hagin pogut deixar interessant destacar d'aquest document.
No, bueno, jo el que crec que és interessant és que per mi el més destacable és que supera la dicotomia que hi havia entre teologia, l'alliberament i conservadors, sí. I finalment d'una vegada es parla d'una sola església. Jo crec que això és un gran progrés, però sense tampoc deixar enrere el que havia estat la gran aportació de la teologia i l'alliberament a la justícia. Jo crec que aquest és el gran èxit d'aquest document.
Doncs molt bé, ens quedem amb aquestes idees, una església que ha de créixer unida i has d'estar sempre en missió. Moltes gràcies, així, Josep Sols, i t'escoltarem amb molta devoció, no? Com aquell que diu. Moltes gràcies, adeu.
Adeu.
I ara passam a explicar-los les notícies d'aquests dies passats.
I ho fem fent referència en el seminari per a la formació del professorat de religió que va tenir lloc. Ens informa Nade Serra.
Dissabte passat, el Secretariat Diocesà d'Ensenyança oferí un seminari de formació per a professors de religió. El títol de la jornada va ser Les comunitats cristianes segons el Nou Testament. Va impartir el curset mossèn Joan Febrer. Ell mateix en resumeix el contingut d'aquesta jornada.
Bé, avui de matí dissabte hi ha hagut una sessió de formació organitzada per Secretariat Diocesà d'Ensenyament, que ha tingut lloc a Ferreries i ha consistit en una exploració, en un intent d'exploració de què ens diuen els textos del Nou Testament sobre les comunitats cristianes. I, clar, el tema és molt extens, però ens hem limitat a estudiar una mica l'Evangeli de Sant Marc i el llibre dels Fets dels Apòstols, encara que, segons la intenció inicial, vin d'arribar les cartes de Sant Pau i altres textos, però no ens ha donat temps. Això ens ajuda a veure els textos bíblics, a part de veure'ls com una finestra cap en el passat, cap a una altra època i un altre temps, també veure'l com un mirall on ens podem reflectir nosaltres mateixos i les nostres comunitats i descobrir en aquests textos les senyes d'identitat més essencials, més bàsiques de tota comunitat cristiana, no solament d'aquell temps, sinó que també avui s'haurien de mantenir aquestes senyes d'identitat.
Mans Unides tria el projecte solidari a Zimbabwe, ens informa Sebastià Taltavull.
L'Assemblea de Mans Unides, celebrada dissabte passat al Santuari de la Mare Déu del Toro i presidida per l'administrador diocesà Gerard Villalonga, va aprovar la implicació financera en el projecte que s'ha de desenvolupar per la contribució per la creació d'un centre cívic al nord de Zimbabwe, especialment per a la promoció de la dona. El cost del projecte, de 71.989 euros. Els 60 assembleistes de Mans Unides van optar per aquest projecte d'entre els que els havien estat proposats per l'organització nacional. En el transcurs de l'assemblea, es va recordar que el 2015 es va recaptar 2.338,705 euros, suma molt superior a l'estimada, entre altres raons, per la recepció d'una herència de 105.000 euros, i es va repassar les activitats realitzades i es va donar a conèixer la campanya nacional d'aquest any, que porta per títol Planta-li cara a la fam, sembra.
Jornada de formació dels Crucs Cristians de Menorca. Ens passa s'informació a de Serra.
Amb el tema de resolució de conflictes, Antonio Florit oferí una jornada de formació als monitors dels Crucs Cristians de Menorca. Ella mateixa en resumeix el contingut d'aquesta trobada formativa.
Els Crucs Cristians m'han convidat a fer una jornada formativa en els ajudants de monitors de les parròquies i dels salesians. Sobretot he diferenciat en aquesta sessió dos aspectes molt importants. Un, quin és el paper de l'ajudant de monitor, per què som ajudants de monitor i on som en els clubs cristians, i l'altra part és quines són les actituds que, i els valors que formen part i de quina manera podem anar gestionant les diferents dificultats, els diferents conflictes que ens podem trobar dins els grups. I hem dedicat aquestes sessions a través de tècniques, dinàmiques, posades en comú i reflexions conjuntes.
Els anem ara a explicar les activitats per a la propera setmana. Primer de tot, la tercera trobada de teologia.
L'Institut Diocesà de Teologia i l'ISCREP organitza la tercera trobada del curs de teologia. El tema previst és Aparecida, el seu context i característiques fonamentals de la seva teologia, a càrrec de Josep Dols, doctor en teologia. L'acte tindrà lloc avui divendres a les 8:30 a la sala d'actes del Seminari Diocesà.
Com ja els hi dèiem al principi, trobada diocesana de confraries.
Serà aquest diumenge, dia 21, a la Catedral de Menorca i amb motiu de l'any de la Misericòrdia. Es celebrarà la trobada diocesana de confraries. Començarà a les 11:30 amb la concentració dels confrares a l'església de Sant Francesc de Ciutadella. A les 12, la imatge del Crist dels Paraires entrarà a la catedral per la Porta Gran i els confrares ho faran per la Porta de la Misericòrdia per tal de guanyar el jubileu. La missa, concelebrada, serà presidida per el cardenal arquebisbe de València, Monsenyor Antonio Cañizares.
També un altre encontre dels antics responsables i conciliaris dels equips de la Mare de Déu.
Els equips de la Mare de Déu convoquen els que han tingut el càrrec de responsables de sector dels equips de la Mare de Déu de Menorca i els conciliaris a una trobada de reflexió i diàleg sobre el moment actual del moviment familiar que es celebrarà aquest diumenge, dia 21, a la parròquia del Roser del Castell.
Hi queden més dies, però també hi haurà una trobada diocesana de famílies.
Els secretaris diocesans de catequesi i família convoquen a totes les famílies a participar en el jubileu de les famílies. Serà diumenge, dia 28, a les 12, a la Catedral de Menorca. En acabar l'Eucaristia, a la 1, hi haurà un refrigeri a Cal Bisbe.
Exercicis espirituals al monestir de Santa Clara.
Les monges del monestir de Santa Clara conviden a participar dels exercicis espirituals que es faran del dia 22 al dia 27 de febrer, cada dia a les 8 del Fosquet, i que seran guiats per Florentino Ulibarri. Qui vulgui participar s'ha d'apuntar, recordem que avui és el darrer dia, fins dia 19, en el telèfon 971 38 27 78. El preu de subscripció és de 10 euros.
Bé, això és tot. Que tinguin una feliç setmana.
Que siguin molt feliços. Fins la pròxima.
I molt bon divendres.